La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les tietes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
M'encanta això del think tank. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què et passa avui a les orelles?
Pues que posar-me els cascos aquests em fa mal les arracades, semblen estredes.
Ah, però queda bé, home.
El casco?
Sí.
Oh, clar.
Fa com corona, sembles una reina.
Oi, és que sóc la reina de casa meva, nen.
Consol Rovira, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu
bé? Sí.
Sí?
I estan aquí encara
millor. Ha arribat el fred, eh?
Pues sí.
Tenia que arribar.
Tenia que... Home, sí. Sí, no? Escolteu una cosa, va, que avui amb les tietes, com que sabem que són unes grans fans del teatre, hem decidit convidar la nostra caravana al jove actor Mohamed Amazian, que des del 24 de novembre, juntament amb Neus Ballbé, protagonitza l'obra Bonobo, al Teatre Nacional de Catalunya, un thriller de Josep Julien, que neix arran de la mort del jove Younes Abukayew. No sé si ho he dit bé ara. Mohamed, ho he dit bé, això, no?
A Buyacú,
ara. El 21 d'agost del 2017, abatut pels Mossos d'Esquadra quan fugia després de cometre aquell atemptat a les Rambles de Barcelona. És per això, i per saber-ne tots els detalls d'aquesta obra aclamada per la crítica, que estarà només fins al 4 de desembre a la Sala Tallers, com dèiem, del TNC, eh?
Sala Tallers?
Sala Tallers, sí, sí, és la de sota.
La petiteta.
És la de sota.
O la de sobre, depèn de per on vinguis.
El teatre...
Jo vinc de la Gran Via, és la primera.
Tu xerraires avui, eh?
Jo sí.
Va, Mohamed, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. I gràcies per haver-me convidat. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Alguna cosa m'estava passant. Per dintre. Te n'adones que alguna cosa rara s'havia trencat? Però jo, lo meu. Carretera, això, saps? Carretera i manda. Penso en París. Penso fort. I no només en París. Què volia de mi aquella noia?
M'has vist, Mohamed, que han canviat les cares.
És que quina veu que té.
Ai.
No només la veu, sinó la temàtica. Perquè atenció a la temàtica i el que ens remou per dins una obra com aquesta, com Bonobo, no?
Déu-n'hi-do, sí que voldria aclarir que tot arreu ha sonat molt els atemptats de Barcelona el 17 d'agost, d'aquell fatídic incident que a mi em va agafar lluny, estava de vacances en aquell moment, i sí que ens situa, possiblement s'inicia allà, però és una obra que se'n va de mare, és un thriller, una road movie, comencen a passar-li coses amb aquest personatge que es diu Fadi, que és el que interpreto jo, que és pràcticament un monòleg, fet a escena, estic amb la Neus, com molt bé introduïes, però que el text quasi me'l menjo jo solet. I amb la Neus sí que hi ha moments en què interactuem, en un format en què jo sóc una mena de pres, entre cometes, i ella és un personatge de poder, no deixem gaire clar si és una autoritat policial, si és un personatge polític o si és periodista, no ho revelem. I ella sí que m'intenta embolcallar en un espai sonor molt interessant, sens dubte, que es crea allà cada dia in situ. I és un experiment a moltes bandes en això, de parlar d'un tema que no és gaire agraït d'encarar, de fer música en directe, que la Neus en aquest cas és molt atrevida per fer-ho, i de fer-ho en un lloc com és la Sala Tallers del Teatre Nacional, que no és gaire fàcil, malauradament, accedir a un teatre públic i que s'expliqui una història de temàtica social. Estem encara intentant sobrepassar els clàssics, que estan molt bé, però que a la vida passen altres coses més enllà de Shakespeare i de Guimarà, etc.
Què ha significat, Mohamed, per tu representar un personatge com aquest? Perquè, clar, és que no ha de ser fàcil.
Des del punt de vista artístic és un repte. Evidentment, encarar un monòleg d'una hora tres quarts ho has de fer molt bé perquè la gent no se t'adormi. Sí que, en aquest cas, en Julien, que és qui l'ha escrit, qui l'ha dirigit, és un crac, i si veniu i ho veieu, em donareu la raó, perquè, a part d'ell ser actor i d'haver-se enfrontat a molts monòlegs, sabia perfectament en el procés, en cada moment, en quin moment em trobava, si em sentia sol, em deia, a vegades et sentiràs molt sol allà, quan vegis que tothom et mira i tu et sentis solet allà a l'escenari, i a vegades també em deia, agafa't aquí perquè això et pot ser un punt de suport. És a dir, que estava com amb molt suport i això ha fet més fàcil. Per tant, aquest repte al final jo n'estic content del resultat, i la crítica també, com deies, ens deixa molt bé. I per la part social, evidentment, hi ha la part social a nivell teatral, que és que estic protagonitzant una obra al Teatre Nacional sent un noi que ha nascut aquí, evidentment, però que té un origen extern, amb una cultura, amb un bagatge compartit amb la d'aquí, amb la catalana, i, a més, la part social de parlar d'un tema que, a priori, tothom ens situa en aquest context, que va haver-hi un problema molt bèstia de racisme, de discriminació, en aquell que entenc que la por a vegades ens fa dir coses boges, però que ara, amb el temps, crec que no podem obviar-ho, sinó que ho hem d'abordar, i fer-ne una obra teatral que, des de l'art, sembla que tot estigui com molt més en el punt de mira. Doncs també ha sigut un repte, i una miqueta estàvem atents a veure què passaria, i sembla que la gent ha respost molt bé. Ahir mateix estava amb el programa de Vostè Primer, del Marc Giró, en connexió telefònica, sí. I just abans de la meva intervenció preguntaven aviam si algú podia fer una crítica bona. I una senyora va dir, el meu fill ha anat, estava present en els atemptats, per tant, era una persona que ho va viure de molt a prop, amb la por, evidentment, que suposava ser partícip d'aquest horror de tan a prop, i que li havia agradat l'obra. Per tant, d'alguna manera sembla que hem fet la feina d'intentar situar-nos aquí, però amb el respecte i amb el que es mereix de totes les parts implicades que malauradament van formar part d'aquesta tragèdia.
De seguida entrem en totes aquestes qüestions que ens plantejaves, que em semblen interessantíssimes abans, però deixa'm preguntar-te com ha estat treballar sota la direcció del Julien, que, clar, és un peso pesado, eh?
És un peso pesado, és, com li dic jo, és ja una glòria d'aquestes de l'escena catalana. En Julien és molt interessant treballar-hi perquè és molt horitzontal. Vull dir, jo crec que això m'ho pot subscriure a tothom de l'equip. És una persona que sí que el text l'havia fet ell i en cap cas n'ha fet com bandera d'això. Ens l'ha regalat a tots, cadascú ha pogut dir la seva. Des dels diferents punts que formen una obra de teatre, des de l'equip de llum, des del so, des de l'escenografia, tothom ha tingut molta llibertat per poder dir la seva. Evidentment, en Julien, al final, com que ell és qui firma aquesta proposta, n'ha pogut dir la seva, però des d'un punt de vista molt, molt respectiu i intentant construir. Per tant, jo, totes les gràcies per començar, perquè em va triar a mi a representar això. No sé què li va passar pel cap, però va decidir que ho fes jo, i en gran part el mèrit de que això estigui sortint bé, evidentment, és seu.
Mira, encara te'n faig una altra d'aquestes, perquè, clar, si em deixes, eh?
Sí, les que volies.
Quants anys tens?
Jo? Quants en diries
que en tinc? Ets molt jove.
Soc molt jovet. 27 anyets. Tinc.
27 anyets.
Bueno, o anyots, no sé, com vulguis veure.
Clar, amb 27 anyets, anys...
Anyets.
Amb 27 anys, ser el TNC, uau.
Déu-n'hi-do. Ja hi havia estat, el Nacional, fa el febrer 2021, que en tenia 25, amb la Font de la Pólvora, de Llàtzer García, i però sí que va ser com molt, molt efímer, vam estar-hi un cap de setmana només. I clar, sí que representava un plus el fet de protagonitzar una obra al Teatre Nacional. No estava malament, no tant per un tema mèrit propi, sinó mèrit col·lectiu d'aquells que mai evitem els escenaris. Vull dir, evitem d'evitar. Llavors, ha sigut aquesta mini pressió externa que jo mateix m'he adjudicat, ningú me l'ha adjudicat més enllà de la meva persona, i estic com molt content, molt, i que això, evidentment, suposi feina. Estic passant una època molt bona, perquè també van nominar els Esbotar, que fa poc, i va ser com molt, molt emocionant. Per tant, jo crec que tot això ho acabaré vivint i gaudint en el futur, quan pensi, mira, quan era petit i tenia 27 anys.
Mira, fins al 4 de desembre que et podrem veure a la sala Tallers del TNC amb aquesta obra, amb Bonobo. Què significa Bonobo?
Bonobo és un simi. És un simi... No sé de quina família a l'obra surt, el seu nom és Pan Paniscus. Jo el coneixia, Bonobo, perquè hi havia un grup de música d'allà a la comarca. Jo sóc de Vic, i a Centelles hi havia un grup que es deien Bonobos, i clar, allà va ser un, què vol dir això? Llavors sé que hi ha un grup de música, hi ha un grup de teatre de Xile que també es diuen Bonobo, i anar buscant, és un simi que... És l'únic simi, si no m'equivoco, això, si hi ha cap biòleg que m'ho confirmi, que té relacions sexuals per plaer. La resta tot és per un tema reproductiu. I possiblement és el simi que més s'acosta en aquest sentit a l'ésser humà. Llavors, no sé quin lingui hi ha vist en Julien aquí, segurament ell us ho sabria explicar, però ve per aquí. També té una justificació en el relat. Vull dir, el personatge aquest es troba un bon ou.
Abans m'ho deies, que Bonobo es manifesta com un monòleg de Sèrie Negra embolcallat amb qüestions que queden sense resposta. És que jo entenc que és una obra en la que és evident que l'espectador admira-t'ho constantment, al ser gairebé un monòleg, com deies, no? Ara ens deies, en Julián em deia, et sentiràs sol algunes vegades, i això ja m'ha passat, però suposo que això també va a la inversa, és a dir, deu ser una obra d'aquelles en què respira el silenci.
I tant, i es juga molt amb el silenci, perquè sí que al principi jo pensava, tenia la por aquesta de, he de fer coses. He de fer coses perquè si algú veu una persona estàtica, malament. Però no, en realitat és ben bé el contrari. La gent de seguida s'agafa el relat, i quan s'agafa el relat, quan explica una història en el nostre dia a dia, també fem pauses, també ens emocionem, accelerem el ritme. Vull dir que al final és una reproducció d'una història que jo podria estar explicant allà. Sí que ens hem embrellat una mica l'storytelling irlandès de persona asseguda en un tamboret i anar relatant, i la gent allò quedant-se com, no sé si ben ficada a l'obra, i agafat una mica així. Sí que el fet de fer-ho amb un teatre com el Teatre Nacional, la Sala Tallers, és molt gran, i això implica un punt de teatre, d'haver-ho de fer gran, de que l'última persona de la fila també ha pagat, igual que la primera, per tant, li ha d'arribar el mateix. Però és una proposta que també ens funcionaria aquí. Vull dir, si mai tenen una hora i tres quarts, us la vinc a explicar aquí.
És una obra que em deies, posa qüestions sobre la taula com el racisme, no? I en aquell 2017, segurament molt sense adonar-nos-en, i em poso jo al capdavant perquè ningú se senti interpel·lat, vam cometre o vam dir coses racistes, no? Tens la percepció aquesta, que interpel·len molt a la gent en aquest sentit?
Aquí ja tinc dues opinions. A nivell de l'obra, parlem del racisme, però no en parlem directament, sinó que tots els pensaments que va tenir aquest noi es nota com hi ha alguna cosa que no ha funcionat. Uh-huh. I llavors això s'enllaça una mica amb la meva opinió personal. Sí que en aquell moment es va culpar vehementment amb aquests nois, i amb el temps han anat sortint diferents opinions que jo crec que encaixen més amb la meva, que és que no és un error seu, és un error de tots. Perquè que vingui algú extern que no entén com funciona aquest lloc i cometi una barbaritat així, és evidentment una barbaritat, però podríem intentar justificar-ho per la diferència. Ara, estem parlant de xavals que van néixer aquí, que van créixer aquí, i que d'alguna manera no es van sentir mai d'aquí. També ho deia ara fa poc un músic, que és de l'Hospitalet, que es diu El Morat, ho parlava en una entrevista, no me'n recordo qui era, que deia, diu, és que clar, no em fan sentir part d'aquí. I llavors aquí sí que, a partir d'aquesta reflexió, jo vaig començar a pensar què ha canviat, quina diferència entre aquest noi i jo, que tots dos hem nascut aquí, que jo, per referents, me n'he anat doncs, a ser actor, i que malauradament aquests xavals han acabat on han acabat. Per tant, d'alguna manera, aquí a l'obra jo sí que he imposat que sortís aquesta idea. No en ànim de voler imposar les meves idees, sinó de generar aquest espai de sentit crític, que és el que al final jo faig teatre. Jo faig teatre per això. En el moment en què vegi que faig teatre per una cosa buida, personalment, no dic que no hi hagi de ser aquest teatre, evidentment que hi ha de ser, però en el moment en què faci teatre per pur entreteniment, crec que ja no em seguirà interessant tant.
És obvi que t'ho pregunto, primer de tot, per aquesta obra de teatre, per Bonobo, que hi és al Teatre Nacional fins aquest proper diumenge, però també és obvi que t'ho pregunto per altres qüestions. Uh-huh. Som una societat racista?
Tots, però jo també.
Sí?
Sí. Clar, evidentment, tots som racistes, tots tenim prejudicis. I és més, jo crec que si parlem de racisme pur, ens posarem d'acord de seguida. Vull dir, tothom té cabuda. El que realment fractura una societat és el racisme intern, el microracisme. Jo no tinc cap problema, però aquest és el que...
Aquell problema.
Aquell però. És la persona que cataloga un restaurant de xinès. El que cataloga, el que no diu vaig al bazar, el que diu que vaig als paquis. Això és microracisme. Una persona que li diu el seu fill o filla li diu tinc una parella, i quan entra per casa una persona que en teoria no és la persona que es pensa, ja crea una diferència. Això és racisme. No dic que s'hagi d'anar directament a condemnar. S'ha de fer molta pedagogia. Evidentment que s'ha de fer pedagogia. S'ha de començar a poc i donar-li l'oportunitat a tothom de que sigui conscient d'aquesta realitat. Jo ho faig des del teatre. Espero que tothom ho faci des dels canals que pugui. Si després d'aquesta formació seguim amb aquesta dinàmica, llavors sí que respondré que la societat és racista.
Anem a parlar de... M'anava a aixecar i aplaudir-te, però no ho faré. Ja ho faré després, fora de micròfon. Anem a parlar d'altres realitats, va. Com veus el Teatre Català?
Ui, el Teatre Català. Bé, mira, jo em vaig jurar el gener passat, jo acabava de fer Carrer Robadors, el Hayat, em vaig jurar i perjurar que no aniria a veure una obra...
Perdona, sin... Carrer Robadors, sortir-se-ho?
Sí.
Ara no me'n recordava, sí. Brutalíssima.
Et va agradar?
Molt, molt.
Doncs sí, 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 era l'amic del protagonista... sí, va ser estrenada al Grec de l'any 2021, de l'any passat, vaja. I després del Grec vam estar enmig d'una polèmica sobre identitat, sobre representativitat, etc. I jo em vaig jurar i perjurar que el gener no aniria a veure cap obra de teatre que no complís uns mínims de representació. Per començar, paritat. I no pot ser que hi hagi una obra que tot siguin homes i una dona. Llavors, una altra cosa és representativitat. No pot ser que jo miri al carrer, vegi una realitat, miri un escenari i vegi una altra. Per tant, perquè al final els escenaris els habiten gent. Si hi ha un col·lectiu per sobre de l'altre, ja és discriminatori, ja tot això que acabo d'explicar ja no seria... O sigui, ja estaria sent hipòcrita, jo. El que passa és que vaig haver de tirar-me enrere les dues setmanes, perquè no hi havia cap obra que complís això. Llavors,
i una de menjar.
Sí, una de menjar, també. També entenc que hi ha un... Al final, els meus companys actors i actrius som treballadors, com aquell qui diu. Jo eximeixo de responsabilitat de tota la gent que accepta una feina per necessitat, tots hem de menjar. Possiblement culpo la persona que truca i decideix com ha de ser una obra concreta. El Teatre Català, home, jo crec que volem ser el teatre francès, volem ser el teatre anglès, volem ser el teatre nord-americà, volem ser Broadway, volem ser tal, però encara ens queden molts camins. Podem estar, ara que estem en el punt en com hem de traçar aquest camí per arribar a ser aquest teatre europeu que és inclusiu. I espero, desitjo que d'aquí uns anys hi arribem. Estem en procés.
La cultura ha de fer precisament això? Ens ha de posar un mirall al davant i furgar-nos una miqueta?
Sens dubte. Sens dubte. Mira, amb la primera obra que vaig fer aquí, que es deia El Hayat o La suma dels dies, que parlàvem de la tragèdia dels refugiats, molta gent ens deia... jo fins ara dels refugiats el que sabia eren dades, eren números. Tanta gent havia mort, tanta gent s'havia desplaçat, tanta gent... No sé què. En el moment en què algú et posa una realitat, com fèiem nosaltres, que era explicar el dia a dia d'un camp de refugiats, la penya de cop i volta s'escandalitzava de, clar, mentre jo estic a casa meu... veient una notícia que em diuen una dada, hi ha persones que no poden sortir d'allà. I que els hi fèiem replantejar situacions com el fet de ser voluntari, com el fet de donar, com el fet de... o sigui, de cop i volta fèiem que les inquietuds de la gent ja deixessin de ser tan prioritàries i que hi haguessin unes altres molt més humanes i molt més prioritàries, segurament, que... Com jo què sé, com a tenir un mínim de responsabilitat col·lectiva i votar qui creiem que s'hauria de votar perquè aquesta realitat no fos, que és que hi ha gent que està vivint en llocs que són apàtrides, que no són de ningú. Hi ha un país que no els volen, però perquè el seu país no poden tornar. O sigui que penso que sí, que la cultura ha de fer això, ha de mirar allà, perquè apel·lem nosaltres a les emocions. Les dades ja les tenim sempre que volem, però les emocions no les tenim sempre disponibles.
Mohamed, et faig dues preguntes i de seguida, com els dic sempre als convidats, et tiro a les lleones, eh?
Serà un plaer.
No hi ha dret.
La primera és, i aprofitant que les tinc amb elles davant,
sí.
Jo crec que els finals d'aquesta pandèmia han demostrat una cosa, i és que la gent gran no ha deixat mai d'anar al teatre, i és precisament la gent que més por tenia d'anar al teatre per aviam què passarà, per m'he de posar mascareta o no, aviam si l'agafo o no.
Sí.
Què passa amb la gent jove i al teatre?
La gent jove al teatre és que no els... O sigui, no els hi hem... Primer que no hem començat a fer cultura de teatre. Jo totes les obres que havia anat a veure quan era secundària o primària eren clàssics, que estaven molt bé. No, aquesta gent feia una feina molt bona, però hi anàvem en un context que ja sabíem que no ens agradaria. O sigui, mai es feia. Es feia teatre com a suport a una activitat formativa o lectiva d'estudiar una obra. Llavors, clar, ja directament la gent ja anava de cul. Ja deia, no vull, jo aniré allà, tinc dues hores per no fotre la classe, per tant, aniré a veure aquest teatre. Això per començar. Segon, no se li ha donat la importància que té el teatre. No? On tothom mira pel·lis, tothom mira... Si tenim una gent jove, que a més és precària, perquè cada vegada tenim menys joves treballant activament, i els hi fotem una entrada a 18 euros, qui la pot pagar? Els pares. Però si els pares, a més, si un jove rep 18 euros a la mà i pot tenir Netflix, HBO i no sé què, tot un mes, i decideix pagar-ho amb una entrada de teatre, jo crec que seran comptats, seran els més feliços.
Estem percebent el teatre més com un divertimento que com a algo que m'interpel·la, no?
Per exemple, i això és aquí vull arribar. Que a més de tot això, imaginem aquest jove que, tot i així, està compromès amb l'escena catalana i tal,
arriba i cap de les obres que veu l'interessen perquè no l'interpel·la cap. Vull dir, no fem teatre per joves. I les propostes que fem per joves solen ser propostes que són per adults, però amb un llenguatge com més infantil. I clar, precisament aquests joves als que volem arribar són adolescents que, com deia una professora meva primària, són adults en cossos de nens. I llavors és com, no, tractem-los igual. Potser en comptes de com ho diem, ens hem de centrar en què diem i ho fem com, diríem, amb una... O sigui, donar-li importància que li donaries amb una obra com podria ser, ara que s'estrenarà aquí a poc, el Terra Baixa. Per mi aquí radica la importància de traure un col·lectiu jove i de parlar de coses que a ells els interessin el dia a dia.
Te'n deia dos i seran tres. Bonobo se'n va de gira o no?
Espero, desitjo, i des d'aquí faig una crida a tots els teatres perquè ens programin, perquè realment és una peça que jo crec que és molt fàcil de moure. Ja em poso estrictament logístic. Som dos, vull dir que... Acabem amb molts teatres, som adaptables. Crec que el teatre del segle XXI i dels últims anys és molt adaptable a tot arreu. Demanaria als teatres que si us plau, anessin més enllà del que els envien, anessin als teatres, els programadors, i que ens veiessin i que vinguessin. Sé que tenim un equip de distribució, de producció, que està al darrere i que vetlla per això, però clar, ara jo mateix prou feina tinc en què arribar viu diumenge. A partir del diumenge ja els hi preguntaré per quines dates m'he de reservar.
I em deies, no em puc queixar, que no estic en un mal moment pel que fa a la carrera professional, amb futurs projectes?
De moment n'hi ha algun, el que no ho puc revelar perquè no...
Re de re.
No, us puc... que ja menys mala sort. Guerra.
Exacte.
No,
es pot... no.
Sí. Com l'ajudeu, punyeteres?
No, no, és que és veritat.
Jo contra l'experiència no puc negar-me. O sigui que...
Gràcies.
I tant. No, sí que ja tinc... Garanteixo que tindré una mica de caminet. Sí que és veritat que em dedico a una altra cosa a part de sector, i aquesta segona cosa em permet estar sempre ocupat. Tinc un excés de feina ara mateix.
Costa guanyar-se la vida sent actor?
Total.
És a dir, vas patint?
Sí, saps què passa? Que jo, a més, faig un doctorat de ciència i, per tant, no... Sí. No,
uau.
No facis aquesta cara. I
pateixo, per tu.
Pateixes per les meves hores de son, sí. Com pateix ma mare, que també les pateix, pobra. Però sí que moltes vegades penso, ostres, si no fes això, no sé si podria viure exclusivament de sector. Està molt mal repartit. Vull dir, sé que sona cliché, però està molt mal repartit. I si a més em posen l'etiqueta d'actor jove àrab, aquest ara pesa molt, perquè de cop i volta tots els càstings, les proves, les opcions que surten com a actor jove, és com que em quedo descartat. I clar, aquí és la meva lluita personal.
Entrem aquí. Quan jo et preguntava si hi ha racisme a la societat, i tu em contestaves el que contestaves... Soc conscient que et fico en un jardí, Contesta com vulguis.
Arranca.
Els càstings, notes racisme? És a dir, et criden només per fer papers d'àrab?
Per començar haurien d'haver-hi càstings. Això ja d'inici. Haurien d'haver-hi... Totes les opcions haurien de ser càsting. Va. Des d'un bon ideal meu.
I no ho és,
No, molts llocs, no. Va. I llavors, una vegada sí, amb els càstings sí que... A mi m'han agafat moltes vegades per ser un xaval jove, d'origen, àrab, que àrab ho tracten com l'Àfrica, o sigui, com si fos un país àrab. Vull dir, des del Marroc fins al Golf, que són potser, no sé si 6.000 quilòmetres de distància, per ells tot això és homogeneïtzat, amb un ànim de voler-ho fer inclusiu, però que acaba sent racista. Com sí, aquell eslògan del maravilloso mundo llamado África, que els és igual que siguis de Mauritània o de Sud-àfrica.
Ja, enmig hi ha coptes, ja no sé què...
Els hi és igual completament, exacte. És com de parlar, que sigui de parlar. I, per tant, moltes vegades quedo descartat només per això. De fet, a la Font de la Pólvora va ser la primera obra que feia al Teatre Nacional, que em van agafar per fer d'activista, però no tenia res a veure amb el meu origen. Allà va ser una petita conquesta.
T'ho pregunto a la inversa, Has dit que no a algun paper per dir, escolta'm, prou?
No crec que arribi. Bueno, crec... Ara... Potser ara m'estic tirant pedres a la taulada, però... Que a partir d'ara no n'acceptaré. No perquè sigui àrab o no, perquè a mi al final que sigui àrab m'és igual. Vull dir, no puc estar lluitant jo per la igualtat de tothom i ser jo el que discrimina per allò. Sinó el que representa. Ricardo Darín feia poc va rebutjar un paper a Hollywood perquè el feien fer una altra vegada de llatinoamericà, narco, o sigui, amb totes les etiquetes que sempre allò... Avui veia un reportatge d'una associació que representa les actrius i professionals del món del cinema, de l'audiovisual,
que parlava sobre com les dones afrodescendents o africanes sempre feien de cuidadores, de prostitutes, és un prou. Per tant, per mi és més el missatge que estic donant, què representa el meu paper allà, que no pas l'origen en si. El que sí que no voldria deixar clar, així, no voldria deixar per entès que el que vull és que m'agafin com ara bosc. No, vull que m'agafin com a xaval, que per fer de metge o per fer de policia o per fer de...
Que m'agafin com a nano de Vic de 27 anys.
Exacte. Punt. Efectivament. Que no es fixin tant amb el meu nom, això.
Laura.
Bona tarda.
Jo el que veig és que tens les idees molt clares.
I tant.
Té les idees sumament clares. I després estic pensant, mentre t'estic escoltant, seria interessant que et dediquessis també al doblatge.
Al doblatge? Sí, m'han dit que tinc una veu una mica radiofònica.
Tens una veu molt bonica i no hi ha veus boniques.
Ostres, doncs...
Jo trobo que té una veu molt varonil, molt posentada... Jo penso que tindries també que mirar perquè puguis menjar, perquè tal com al teatre, sí, donar-te una sortida,
i tant.
De que realment podries fer un doblatge fantàstic.
T'ho havies plantejat, això, no?
La Neus, que és la meva companya d'escena, ella sí que fa locucions i una vegada l'ha dit, però no m'ho havien dit directament. Jo havia fet ràdio quan era jove, adolescent, sí. I alguna vegada m'havien dit... Ja,
allà vinc o no?
A Vic, sí, a l'institut vam fer un projecte que era fer una ràdio i al final vam acabar a Ràdio Vic, imagina't. Passa que els camins de les nostres vides han anat divergint, però...
I sí, estem a Ràdio Estel, els camins de Déu són inescrutables.
Exacte.
Consol.
Exacte.
Mira, jo escoltant-te, m'havia així una pregunta molt capciosa, però és que tota l'estona m'ava venint i dic, bueno, li preguntaré o no li preguntaré. Va, t'ho pregunto.
Clar que sí.
Has pensat a dedicar-te a la política?
Ui, m'ho han dit unes quantes vegades, també. Podries... Crec que estic donant la cara de les propostes que m'han anat fent. Si m'hi he pensat a dedicar-m'hi, no. Però no per falta d'interès, sinó perquè no... Simplement no se m'ha presentat.
Es podria, doncs, es podria...
Podria donar-se, sí, però és que podria donar-se que acabés de polític o que acabés de, jo què sé, de policia. Vull dir, al final és, té la mateixa probabilitat. No sé si m'interessa tant fer vida política des d'un parlament o de tal, o des d'un ajuntament, com m'agrada fer activisme des d'un escenari. Crec que aquí és on faig jo la meva...
Però és conscient que parles d'una manera política.
Una mica.
Però duraria poc.
Sí, jo crec que sí. Els bons ens tiren.
T'ho dic en sèrio. Duraries poc perquè tens les idees molt concretes. I aquesta gent, quan agafa el seient, ja no canvia les idees.
Yeah.
I això no estaria bé.
No, sens dubte. Seria un mal guanyat, al final.
Exacte.
Carme, va.
Ja m'ho han dit.
Tu has comentat que volies veure la paritat amb la... Vull dir, a l'escenari.
Sí.
Jo vaig anar a veure la Trena.
Sí.
Uau.
Són dones.
I tant.
Fabuloses.
Increïbles. Sí, a més, conec a dues d'elles. Vull dir que... Ja, són... Tinc amistat.
Realment, amb aquesta... Perdona, no vaig trobar a faltar l'home.
Al contrari. De fet, aquesta obra demostra, precisament, no, la seva lluita no és que siguin paritàries aquí. Les que han de ser paritàries són aquelles que clàssicament han sigut d'homes. No dic que totes les obres hagin de ser paritàries. La Trena, precisament, i el relat de la Trena, de la Letita Colombani, que és l'escriptora...
Uh-huh. Que va ser Barcelona, precisament... per cert.
Eh?
Dic que va ser Barcelona.
Sí, recentment va ser Barcelona. Clar, és posar en valor la feina de les actrius. Llavors, gràcies a aquestes obres es demostra que elles també poden fer teatre, però en papers que originalment són d'homes. No em crec un Romeu i Julieta en què no hi pugui haver un personatge masculí fet per una dona, o fet per qualsevol persona, perquè ja que al teatre ens mengem qualsevol història, i jo estic fent de xaval que condueix una furgoneta i s'acaba desviant allò, i no sóc ni un noi de 20 anys, ni he conduït mai una furgoneta, literalment, mai cap, ni em passarà mai aquesta història, espero. Vull dir, no voldria cridar mal temps ara. Per tant, ja que ens mengem que al teatre es creen situacions surrealistes, per què un personatge clàssicament fet per una persona occidental no la pugui fer una persona de, jo què sé, de Burkina Faso, o per què un personatge que clàssicament ha sigut un home heterosexual, d'Occident, blanc, no sé què, no pugui fer una dona? Per què això? Per tant, de la mateixa manera, gràcies a la Trena, gràcies a obres com a la Trena, es pot avançar cap a aquesta paritat, que al final és fer justícia per les dones, no per tots dos.
Jo la vaig trobar fabulosa, perquè a més, sí, hi ha una dona, ja ho saps tu, que és índia.
El paper, sí, un dels personatges.
El personatge és fabulós, perquè, vull dir, tant veus l'altre, que és una gran... jo diré demà, una persona que vull dir, que té tot, ho té tot, i, en canvi, l'altre, la Índia, que pobra, és...
No té
res.
I no desvallem més de la trena, perquè... Jo també sóc dels que crec que s'ha de veure.
Abans, però,
perquè és que si no acabarà...
La teva també.
Ah, això no va dir. Dic abans, però, perquè si no s'acabarà...
Fins
al 4 de desembre, a la sala Tallers del TNC, que hi teniu Bonobo, i podreu veure l'actuació, que val molt la pena, de veritat, de Mohamed Amazian, actor, activista,
moltes coses,
gairebé polític i potser doblador. Mohamed, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé. Una abraçada.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Moltes felicitats.
Gràcies.
I sort.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes, i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
En molt poc temps, Edu Esteve s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció de futur dins el panorama musical català. Després del seu gran pas per Eufòria, ara ens presenta el seu primer senzill, La Primavera, una cançó imparable i plena d'energia que no et podràs treure del cap. Esteve, La Primavera. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Va, pràcticament 5 minuts i arribarem a 5:45 de la tarda. Seguim amb les tietes, amb Laura Rabanal, amb Consol Rovira, amb Carme Pasqual, i a més s'hi afegeix Núria Ros.
Hola. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Us ha agradat l'entrevista?
Molt.
Sí.
Molt
interessant.
Molt interessant. Molt.
Sí, molta personalitat, eh?
Sí, eh? Sí. Molt bé. Doncs, com sempre, aquesta hora us porto algun tema per comentar, i avui parlarem del Nadal.
Ai.
Però per ser més exactes, parlarem d'aquells eterns dinars i sopars de Nadal. Home. Què us sembla? Home. Us agraden o no us agraden?
Gens.
No? Comencem bé.
Jo sóc com ella, tampoc.
Tampoc. Van, José, tira.
No, parlem-ne. I don't want a lot for
Christmas. There is just one thing I need. A tu, Joan, t'agrada el Nadal i els àpats o no? Què hem de dir?
És que és la meva època de l'any. M'encanta el Nadal.
Sí?
Sóc molt nadalenc.
I què? I els àpats, aquests retrobaments amb la família?
Els àpats... si el cunyat es queda a casa, sí.
Pam!
Pobre cunyat.
Sí, m'agraden. Sí.
Sí. Doncs tenim tietes, tenim a Joan Trias, tenim música de Nadal i, per tant, podem començar, encara que no us agradi.
Comencem.
Sí. Entre el sopar del dia de Nitbona, Nochebuena, no? El dia 24, sí. El dinar del dia de Nadal el 25, clar. Sant Esteve el 26, el dinar
tot,
de re...
Tot.
Molts, ja només de pensar-ho ja estic empatxada de tant de menjar. No, doncs en som molt els àpats que fem, i a sobres hi ha un plus afegit, no? Que ho hem de fer amb la companyia de la gran família.
Clar.
Per a algunes persones és un plus positiu, perquè els hi agrada retrobar-se amb la seva família, i d'altres ho pateixen una miqueta més. I estem d'acord o no?
I tant d'acord.
Sí, igual tant veus el cosiquell, que el veus aquell
clar,
dia l'any.
Que veus aquell dia l'any i ja està. Sí, que després te'l creus pel carrer un altre dia i potser ni us saludeu,
us passa això o no?
I et canvies de cera
sí,
per no saludar-lo.
Doncs mira. Dit això, per parlar de tot això, avui us porto la guia, val, definitiva, per mantenir converses agradables i sense incomoditats durant els dinars i sopars de Nadal.
Ah, veus que bé?
Us servirà,
mira,
o no?
Sí, home.
Abans de començar, teniu alguna anècdota d'algun dinar o sopar que vulgueu dir, abans de començar?
Jo sí.
Alguna situació sí? incòmoda? Sí? Va, Laura, tira.
Un any que van, la meva cunyada va portar...
Ui, els cunyats ja surten.
La meva cunyada, que és molt simpàtica, molt... És alemana i és molt simpàtica.
Ara que no, no
tinc
ara
res
que no,
contra els alemanys,
ara que no s'escolta ningú.
No, no tinc res contra els alemanys,
no, home, no.
Perquè tenen una família encantadora, però ella no ho és, encantadora, no és perquè sigui la meva cunyada. Va portar un tocinet, un lechón, com es diu, lechón en català? Bueno, és igual, senyors
lletó,
i senyores.
Un lletó.
Bueno, és igual. Lletó. Sabeu el que és tan trist veure aquell animal allà? Bueno, i el va portar sencer.
Ai.
I el tenia que escalfar al forn. I el forn, els meus sogres, no funcionava. I no funcionava. I el pobre tocino, cap avall.
Veu marejar el tocino, eh? Veu marejar el tocino.
Que si el tallem, que si no el tallem. Bueno, doncs vam tindre el Nadal. Perquè el tocino no es va menjar.
Ah, no?
Es va quedar a la cuina, el
tocino. I què vau menjar, al final?
Pues res, no vam menjar pràcticament res per culpa del tocino, que no estava el tocino. I tothom, perdoneu-me l'expressió, emprenyats amb la cunyada, amb el tocino i amb el Nadal.
Home.
Jo us vull preguntar també si teniu, perquè jo soc molt maniàtic, com que ja us he dit que soc molt nadalenc i soc molt maniàtic amb aquestes coses, teniu alguna mena de ritual a l'hora de començar a muntar tot lo de Nadal? Que si l'arbre, que si el pessebre, que si no sé què?
Jo abans sí, ara no.
Ara no?
A mi el Nadal em representa tristor.
A molta gent, eh?
Hi ha gent que sí.
És una època de l'any trista, sí. És veritat.
I te dic una cosa. Jo, a casa meva, sempre he procurat que els Nadals fossin molt austers. Mm-hmm. Perquè penso moltíssim en la gent que no té res. És una data que em fa moltíssima tristor. Totes els Reis, els Nadals, tot això. Penso molt, molt en la gent que no pot gaudir d'algú a la taula. Mm.
Consol, va.
Jo estic d'acord amb el que dirà Laura. Sí? La veritat és que quan hi ha canalla a casa, llavors sí que són uns dies màgics. Hi ha moltíssima il·lusió i tot flueix. Però quan tot això ja s'ha acabat, els fills se n'han anat, vull dir que ja volen, mm-hmm. Tenen altres famílies, han composat altres famílies pel seu cantó, tu ja no ets el nucli de la família. I per altra cantó també altres han marxat, vol dir que ja no hi són en aquest món. Doncs també això ens ho recorda. I bueno, jo personalment he col·laborat diversos anys amb Sant Egidi durant un àpat que es fa a la sala de família per la gent sense llar. I la veritat és que és entranyable el que senten aquestes persones, com els agrada de que els hi parlis, que els hi diguis, perquè ells no tenen cap família. I en canvi volen celebrar també el Nadal, perquè en el seu moment, quan eren infants, doncs segurament també ho deurien celebrar, no? I bueno... Però...
De seguida, digues. Parlem amb la Carme, també, abans, però anunciar-vos que acaba d'estar compareixent ara mateix Pere Aragonès, el president de la Generalitat, per anunciar aquestes mesures per impulsar el català, que sabíem que n'estaven pendents un dia com avui, però vaja, tot plegat us ho explicarà la gent d'informatius als boletos. Carme.
Jo li vaig dir la setmana passada a la persona que va vindre aquí que jo quan arribi aquest dia ja tindria ganes de ser el dia 7 de gener. A mi els Nadals em posen molt trista.
També.
Per tots els motius
que
ells diuen.
Ui, quin estrès!
Sí, de veritat.
Sí?
Abans havia disfrutat molt, el que diu, quan els meus fills eren petits, eren això, havíem disfrutat molt, amb el meu marit posàvem l'arbre, posàvem d'això... Quan tot això ja no hi és... No m'agrada el Nadal.
Va, però nosaltres parlem de la part alegre, no?
Ara.
Que falten 10 minuts per acabar el programa.
Jo, per exemple, a la cavalgada de Reis he anat amb uns 600, molts anys.
Mm-hmm. I jo he anat a buscar, jo he anat a esperar els Reis dins del mar amb una barca. I és fabulós.
En parlarem, eh? Abans del Dia de Reis en parlarem dels Reis.
És fabulós, això.
El Nadal. Bueno, doncs jo el Nadal el preparava amb il·lusió, eh?
Sí,
amb il·lusió i posava la taula perfecta, sí. Perquè em feia moltíssima il·lusió que vingués tota la família.
Sí, també.
I un regalet.
Sempre cau, un regalet.
Sí.
Doncs avui us porto la guia, per mantenir conversacions, perquè ens agradi o no, s'ha de parlar amb la família.
Digues.
I fa mandreta.
Quan la tens.
Som-hi.
Si no, amb els amics, també hi ha moltes persones que celebren el Nadal amb amistats. Va, punt número 1, molt important. Si alguna persona de la taula no té feina...
Sí.
Sisplau, no cal que preguntem si està buscant o no. Clar. Ja t'ho dirà, si vol.
Clar.
Totalment d'acord.
Us hi heu trobat amb aquesta situació o no?
No és aquesta exacta, amb alguna d'aquesta, o que s'ha separat...
Ja hi arribarem al tema de les relacions. No, és la típica que estàs amb totes les teves cosines i cosins i diuen, oi, mira aquesta, que ja té feina, que acaba la carrera i ja ha trobat feina. I tu, home, si tinc la notícia ja us ho diré, no?
Exactament.
Causa incomoditat, molt malament. Punt número 1 el tenim clar, eh?
Sí.
No preguntem per la feina.
No, res, fora.
Va, punt número 2, tema de les relacions, el tema és, eh? No preguntem tampoc una i altra vegada als solters i solteres de la taula. Perdoneu, què passa si estic soltera? Monotema, sempre. Arribes allà i aquí, que no portes a ningú aquest any.
Això és fatal,
ui, tens fills.
És fatal.
Sí, també hi arribarem. Sí.
No estic avançant, tot.
I indignació portarà la parella quan vulguin i puguin.
Hi ha
moltes persones que no volen tenir parella.
Sempre surt algú que diu és que jo conec un xicot o conec una noia.
No, i a més hi ha una cosa que... Deixa'm-ho dir, ja que sou totes noies aquí a la taula avui. De fet, cada dimarts. No sé per què dic avui. Hi ha una cosa que a mi em molesta molt, que és que se li digui a una noia... Bueno, xata, que se't passarà la rosa,
Ui, això és horrorós.
Bueno, rei, diem si t'atragantes tu amb el polvoró.
Això és horrorós.
I ja està.
No, em molesta molt.
És veritat, és que t'arribes a sentir
incòmode.
Jo sempre aniré a l'exemple dels cosins i de les cosines, però és que mira, la teva cosina ja porta 4 anys amb la seva parella. I en té 20, que dius, Déu-n'hi-do, no?
Sí.
I tu què? Si vull tenir parella, ja us la presentaré. I potser en tinc... I no us la vull presentar.
Clar.
Però n'hi ha més, Punt número 3, i encara molt relacionat amb el tema de les parelles. Si hi ha algú a la taula, alguna parella que porta anys i anys de relació, no preguntem quan tenen pensat ser pares. Mira. És que potser no ho volen ser.
Veus?
Ja n'hi ha prou. O sigui, què, ens hem de casar i ser pares sempre? Potser tenim una relació poc convencional, no? Poc tradicional.
O no et dona la gana tindre fills.
Exacte.
I tens que pensar-t'ho molt de tindre fills, ara, avui en dia.
No,
eh?
I també hi ha un tema més seriós, que és potser hi ha una parella que em vol tenir i no em pot tenir.
També.
Ha de passar per un procés més llarg, no?
Estic passant jo per una hipoteca, imagina per un fill. Va, anem al 4.
No, al 3 encara, 3? Perquè passem pel tema del casament, també.
Home...
Ja porten uns quants anys, ja comencen a viure junts. I quan us casareu? Escolta'm, perdona, no em vull casar, potser. Ja n'hi ha prou, estic molt indignada. És veritat o no?
Estàs enfadada avui, Núria.
Home,
posa cara d'indignada, eh?
M'agrada.
No penseu que no, eh?
Això li ha passat, em sembla. Això vol dir que li ha passat.
No, a mi em passava la de les teves cosines, en aquest cas tinc més cosines que cosins, tenen parella i tu no. Doncs no. Ara sí, eh? Aquest any
ara.
Ho podré dir, però bé.
Tenim
més punts, eh? I aquí ens posem més seriosos. No parlem de si una persona s'ha engreixat o s'ha primat. Perquè normalment...
És horrorós.
Normalment...
Sempre ho diuen, eh?
Hi ha certa part de la família que, com deien, Joan, veus una, dues vegades a l'any, o perquè són de fora, perquè potser no hi tens tanta relació. No parlem dels seus quilos de més o de menys.
Jo he sigut un problema que he tingut tota la vida.
Jo?
Perquè sempre he estat rodoneta, sempre m'han vist més prima, però si sempre estic rodona igual.
A mi...
Sí.
Sembla que t'has engreixat un quilet.
Sí, t'has de buen año.
Aquest quilet...
Que dius una vegada. No? Valorar si t'has engreixat un quilo o no.
Un quilo, les persones que estem grasses no es noten.
Bueno, però el quilet.
El quilet no es nota.
Eh?
És un quilet i un quilet i un quilet. Exacte. Que és el que ens passa, que és Nadal.
És la mala llet que tenen.
Dit això, no s'ha de parlar del cos de ningú, no? Vull dir, perquè ara parlant més seriosament, si alguna persona de la taula té un problema... Doncs, si la família ho ha de saber, ja ho sabran al seu moment, no?
Clar.
Trobo que és un tema molt desagradable. I punt número 5, l'eterna disputa. Sisplau, no parlem de política durant el Nadal. Ja n'hi ha prou.
Clàssic.
Parlem de política gairebé 365 dies de l'any. Doncs per Nadal la deixem aparcada, no? Perquè tothom té la seva ideologia i segurament en una família molt, molt gran hi haurà una persona que és d'una banda i l'altra és totalment de l'altre extrem. No! Parlem de menjar, parlem d'alegria, parlem de música.
Hi havia tres coses prohibides. La política, el futbol... El futbol. I la religió.
Clar, clar, el futbol a casa teva deu ser.
Clar, i més aquest any amb el Mundial del Qatar, no?
L'Espanyol i el del Barça.
Ui!
Només tinc que dir-te això.
Compte.
Ah, sí? El meu nòvio també és de l'Espanyol i jo sóc del Barça.
El meritero de l'Espanyol.
Déu-n'hi-do, eh?
Té nòvios de l'Espanyol?
Sí, sí. Alguna cosa dolenta havia de tenir.
Què m'estàs contando?
Sí, sí, sí.
Núria, que algun defecte tenen, com jo, algun defecte també jo tenia.
Però tu ets del Barça.
Home, i tant, que ets del Barça. Ah,
sempre culer.
Val, val, val.
Bé,
sempre...
dit això, repassem. Bé, no repassem. De què hem de parlar? Doncs de menjar, d'alegria, de sèries, de diversió...
Sí, sí, sí.
Però ja n'hi ha prou de parlar de política, de parelles, de casaments, de fills. Però els problemes hi ha a la vida. Com
si fa fred o si fa calor.
Exacte. O centrem-nos...
Que estiguin avant.
O centrem-nos a gaudir del menjar.
Exacte.
Perquè déu-n'hi-do el menjar que hi ha.
No, no, i a més, sobretot, t'agradi o no t'agradi... elogiar-lo.
Ah, això també és un altre tema,
la
que és important.
Que ha fet el menjar, ho ha fet amb tanta carinya...
I que no
si
menja...
Segur.
Exacte. I si ha passat temps...
Sí. I no menja I perquè estàs pendent de tot.
Se li té que agrair.
Que, per cert, més endavant ja parlarem dels àpats de Nadal, que també és un...
Sí, que en parlarem de Nadal.
És que només de pensar del menjar ja...
Ja veuràs.
Se'n fa vol, eh? Sí. Dit això, per saber millor com gestionar aquests àpats de Nadal, podem saludar aquesta hora Cristina Sòria. Ella és especialista en coaching de fortaleses, neurociència, coaching sistèmic i experta en comunicació no verbal. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La primera pregunta creo que es básica. ¿Cómo nos tenemos que preparar para una comida de esas de las que hablábamos hace un momento?
Bueno, para esta y para otros muchos encuentros, pero parece que solamente nos fijamos en las fechas navidades, ¿no? Yo creo que al final es una cuestión de actitud. Uh-huh. ¿Con qué actitud quiero ir a esa comida o a esa cena? ¿Cómo me lo quiero pasar? ¿Qué momento quiero compartir? Y conforme a cómo yo me quiera sentar, bueno, pues las cosas sucederán, ni más ni menos. Si estamos preparados y de alguna forma nos empeñamos en discutir con el cuñado, la suegra, el suegro, la cuñada... o el hermano, no te preocupes que lo haremos. Pero si nuestra actitud es de pasar un buen rato, divertirnos, encontrarnos, pues eso también puede suceder.
Hola, Cristina, buenas tardes. Yo te quería preguntar por qué la gente tiene la santa manía de sacar temas privados delante de toda la familia, ¿no? Ahora hablábamos de si quieres tener hijos, si te vas a casar, si tienes o no pareja. Somos unos chafarderos, ¿no?
Bueno, somos bastante indiscretos. Además, yo creo que bastante cotillas. Es verdad que no tenemos empatía con el otro y hay veces que hacemos preguntas que no sabemos cómo podemos hacer sentir a la otra persona. A lo mejor para mí preguntarte si quieres tener hijos es algo pues que no le dé mayor importancia, pero la otra persona, bien porque no quiere o porque lo está intentando y no puede, es un problema y es un conflicto para esa persona. Con lo cual yo creo que también es un poco escuchar al otro y entender qué temas le puede molestar o qué preguntas le pueden molestar. Y nuestro cotilleo... Bueno, pues darnos un puntito en la boca, que a veces viene bien, y evitar esas preguntas que son bastante molestas.
Cristina, ¿tú también crees que la política es uno de esos temas que se tendrían que evitar?
Bueno, la política, el malestar en general, la religión es otro tema que también hay que evitarlo para no discutir. Yo creo que aquellos temas que al final, porque todos lo sabemos, todos sabemos cuando tenemos a alguien que enfrente nuestro que piensa diferente, que puede crear conflicto. Eso nos evitaría si queremos tener una buena cena, una buena comida. Ahora bien, también aquellos temas que nos parece a vosotros que ya estamos muy cansados de escuchar siempre lo mismo, porque al final...
Ui.
L'hem perdut, eh?
O sigui, que hem perdut Cristina Sòria. Mira, farem una cosa, com que ens queda un minutet, farem una cosa. Convidem a la Cristina a parlar-ne un dia que quedi més
sí,
temps.
Sí, perquè ens ha d'explicar quins són els temes comodí, eh?
Sí, que sí, parlar, temes segur. Comodí. Vale. Mira, jo li anava a preguntar també si la tecnologia també forma part d'aquests tipus de dinars, no? Ara tothom amb els mòbils veritat. Sobre la taula... I poc pendent de les relacions humanes. No sé si això també us ha passat a vosaltres.
Ai, saps què em ve el cap, ara? S'ha perdut dir el vers de Nadal amb tot això de la tecnologia? Encara ho fan els nanos?
Jo et dic una cosa.
Molt poc.
Jo, mira, podem parlar d'això, eh?
Jo et dic, saps que sóc d'idees loques que mai aviso?
Sí, no em facis fer un vers de Nadal, eh?
Aquí que el faci qui vulgui. Jo dic que abans de Nadal, abans que fem un petit peron de Nadal que el farem, jo em pujaré dalt de la cadira a recitar vers.
Sí?
Sí, home, i tant.
Home, ho gravarem, eh?
Sí, home, i tant, que ho farem, això.
Sí,
que ho farem,
i
això.
I et donarem també alguna
cosa. A mi m'agradava molt, fer-ho, això,
sí?
A casa meva,
sí. No ho farem a dues veus?
I després bueno, pues ja està, passaves el platet no. O no?
El què?
El platet.
Sí, no.
Jo sí que el passava. Sí. Jo sí que el passava.
Ostres, podria haver utilitzat això.
I els avis eren molt generosos, normalment. Sí, sí.
Ah, és una tradició molt bonica, això de dir el vers.
Nosaltres cantem sempre, amb panderetes i les bombes.
Dèiem el vers.
És que cada casa és ben bé un món, eh?
Sí, som molt cantaires a casa. Jo, quan obria la porta, sempre anava amb un disfraç o altre.
Sí?
Ah, carai.
El dia de Nadal, sempre.
Va, seguirem parlant de Nadal, eh?
Sí.
Perquè, ara al final aconseguirem que us agradi.
Ara ve el temps. No, sí, home,
no,
i tant.
No, és que...
Ja
és penós.
No, és un altre moment de la vida.
No és que no ens agradi, és que sentim pena pel pròxim.
Bueno, però des d'aquí el celebrarem a la nostra manera. Això no, segur, que sí.
Alegres,
sí.
Així,
sí, alegres, sí.
Alegres.
Sí.
I tots els oients també, eh? Vinga, alegria.
També. Visca els oients.
Vinga, els oients.
També. És que ja falta tan poc per Nadal.
Menys d'un mes, no?
Menys.
Falta res, i és aquí. Escolta, Carme, Consol, Laura, com sempre, un plaer que ens acompanyeu en aquesta tertúlia de les tietes cada dimarts i en
el
aquest
nostre,
programa. Ara sembla que estigui fent jo malabars aquí, amb la ràdio i els cascos, en fi. Això, que moltíssimes gràcies i ens tornem a retrobar dimarts que ve, que és festiu, però veiem què fem.
Ja veiem què farem.
Ja veiem què fem. Ai.
Ai.
No has poques ganes de treballar, Laura, eh?
No, tinc ganes.
Ja està amb la Nora, que ja a punt de marxar.
Eh?
Apa, adiós, eh?
Adéu, eh?
Vinga, que vagi bé. Gràcies,
una
Maria.
Abraçada a tots els dies. Ara, a veure. Adéu-siau.
Nosaltres que hi tornem demà a partir a les 3 de la tarda. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Adéu.